I en aquesta hora, en aquesta tercera hora de programa, saludem el doctor Jaume Sallarès, metge de família, director de l'equip d'atenció primària Sardenya i vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les dades a dia d'avui són aquestes. El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya segueix pujant i arriba a 378,41 casos, amb un increment de més de 16 punts en les darreres 24 hores. L'últim dia hi ha hagut 2.079 positius confirmats per PCR o test de, en aquest cas, d'antígens. I la velocitat de contagi puja també lleugerament i arriba a l'1,39, la famosa R. Això vol dir que 100 persones contagien a 139 i que el creixement és exponencial. La càrrega de tot aquest seguit de dades passen pels centres d'atenció primària. I la primera pregunta que li trasllado al doctor Jaume Sallarès és fins a quin punt, o sigui, tenen capacitat d'absorció els centres d'atenció primària amb tota la càrrega de positius que s'estan generant, doctor.
Doncs estem molt apuradets ja, perquè realment aquestes xifres que vostè donava el que ens mostren és que hi ha hagut un increment substancial. Això vol dir que s'estan fent moltes més proves, però aquestes proves després s'han de comunicar, s'han de dir-li als pacients que són positius com han de fer el seguiment a casa seva, l'aïllament, els contactes, etc. Per tant, això és un volum de feina considerable.
La pregunta és, em consta, amb gent d'una manera directa o indirecta, que alguns tests, la resposta d'alguns tests que s'han fet ja que retrasen una miqueta més, les respostes triguen una mica més, i després hi ha un altre factor que també m'agradaria preguntar-li, que és que la gent que no pateix Covid, que té altres dolències, que sembla que ara només la societat tingui les dolències o els problemes, o en aquest cas el virus del Covid, doncs també tenen un seguit de necessitats a través dels centres d'atenció primària, que també genera, en fi, dificultat de contacte i d'establir el servei dels CAPs. Com ho gestionen, això?
Doncs és cert, eh? El Covid ens ocupa una part molt important, però no hem d'oblidar, com molt bé dèieu, que els pacients també tenen altres malalties, la gent gran requereix atenció, els que estan a domicili, els que han de fer controls periòdics, i per tant tot això s'ha d'intentar compaginar, fer-ho de la manera més ordenada possible, però sense deixar ningú despenjat, és a dir, que els pacients que necessiten les atencions per la seva patologia crònica, perquè són pacients, diguem-ne, de risc o pacients més complexes, s'han de seguir visitant igual. Això li està representant a l'atenció primària un esforç fonamental. I, a més, en una situació que ens complica, que és que l'accés telefònic no sempre funciona com hauria de funcionar, i això és evident que molts centres no tenen les seves centraletes telefòniques preparades per poder rebre aquest volum de trucades, i, per tant, això genera una certa disfunció. Els professionals d'atenció primària estan fent, jo crec que tot el que poden i una mica més, però tanta feina, doncs no arribem a tot arreu, certament.
Després entrarem en matèria amb el que és l'atenció telefònica, però aquest matí, per exemple, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat en aquests micròfons que el proper divendres es començaran a distribuir tests d'antígens als centres d'atenció primària. Escoltem-lo.
El test d'antígen el comencem a distribuir divendres. Aquest dimarts, dimecres, tot el que són, el que en diem, les proves d'extrem a extrem, des d'un punt de vista informàtic, perquè el que sí ens interessa molt és que aquestes proves d'antigen, que es faran bàsicament als centres d'atenció primària, també en els serveis d'urgències d'atenció primària i dels propis hospitals, primer ens quedin ben enregistrades, perquè el que farem serà substituir PCRs, en moltes ocasions, per tests d'antigen. I, per tant, hem de saber quants en fem, a qui li fem, quin és el resultat.
Doctor Sallarès, de quina manera podria canviar aquest tipus de test, aquest test d'antigen, als CAPs?
Fonamentalment perquè el resultat l'obtindrem molt més ràpidament, i això escurça els temps de resposta, que en aquest cas, per tenir ben controlades el que són les cadenes de transmissió, els contactes, etc., és una dada fonamental. És a dir, el fet de que puguem tenir el resultat en molt poc temps és un guany considerable, i per tant jo crec que en aquest punt això té molt sentit, i sobretot que es faci en l'atenció primària. Que jo crec que aquesta és una bona decisió, perquè recordem que l'altra vegada les PCRs van començar a molts llocs, però no a l'atenció primària, que vam ser els últims que vam tenir els tests, i per tant En aquest moment jo crec que hi hem posat més sentit epidemiològic i és molt raonable que comenci l'atenció primària. Mm.
Clar, tota la càrrega està ara mateix dirigida per reconduir la situació d'alguna manera a través dels CAPs, i és evident que aquests tests, doncs, si més no, amb el temps que diuen que amb el que se sap el resultat, generaria una acceleració, potser, de tots aquests resultats que es van acumulant. Jo li volia preguntar si em pot, de l'1 al 10, en quina situació de col·lapse estan els centres d'atenció primària?
Home, amb un número alt. El que passa és que no tots els centres d'atenció primària de Catalunya són exactament iguals. Ja ho heu vist pels diferents mapes que s'han publicat. Hi ha zones molt calentes que tenen valors molt alts i zones que afortunadament estan una mica millor, o almenys ara, i això també és canviant. Per tant, la pressió, això també es traslada als centres d'atenció primària. Hi ha centres que tenen molta pressió i hi ha centres que no en tenen tant. Però també hi ha centres que tenen, doncs, una distribució dels espais més favorables i altres que estan en una situació pràcticament de límit, en el que és molt complicat complir els aforaments que sí o sí s'han de complir, perquè els centres d'atenció primària també han de complir les mateixes normes que el resta dels centres, i per tant no hi pot haver una arribada massiva als centres. Llavors, aquells que tenen dificultats d'espai i a més estan en zones més calentes, doncs tenen moltes més dificultats. Per tant, és variable, però la pressió és alta a tot arreu i en alguns llocs és extraordinàriament alta.
Aquesta passada nit, el Sindicat Metges de Catalunya ha decidit ajornar la vaga convocada entre els professionals d'atenció primària. Una vaga que va començar el dimarts, que en vàrem parlar aquí al programa, i que havia d'allargar-se fins demà divendres. Vostè entén que hi hagi hagut aquestes mobilitzacions per la situació dels CAPs? I la segona qüestió és si creu que era el millor moment per plantejar aquesta vaga.
Que la situació és complexa, no hi ha cap mena de dubte. Jo crec que això ho reconeix pràcticament tothom, que la situació de l'atenció primària és de molta atenció, que calen reformes molt importants, calen més recursos, i de fet se n'han promès al llarg dels últims, no mesos, sinó fins i tot dels últims anys, perquè això no ve d'ara, ve de lluny. Els recursos que haurien d'haver anat a l'atenció primària no han arribat amb la velocitat que calia, i això ha deteriorat l'atenció primària, que per cert s'ha mantingut fonamentalment per l'esforç que han fet els professionals. Però com tot en la vida, això té un límit. La situació de la Covid el que ha fet és posar amb un estrès màxim i, per tant, diguem-ne, mostrar les febleses que ja eren conegudes, que ja existia. Per tant, motius per la queixa n'hi han, però probablement el que hi hagi motius no implica que la solució sigui fer una vaga, i segurament en una situació que epidemiològicament era molt complexa, doncs jo crec que la decisió de suspendre la vaga és una decisió molt encertada.
Parlem de la campanya de vacunació de la grip, que estem a les portes. Aquest matí la directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha destacat la importància que té la vacunació contra la grip en una situació de pandèmia com la que estem vivint.
Hi ha algunes evidències que mostren que si en dos virus coincideixen, la probabilitat de morir per Covid és doble, i la probabilitat de morir per Covid o per grip és 6 vegades major que si no es té cap dels dos virus.
Doctor, aquest any qui s'hauria de vacunar de la grip? És a dir, s'ha de vacunar més gent que mai? Quin tipus de gent és la que ha d'accedir a la vacuna de la grip? Qui s'ha de plantejar vacunar-se de grip, a banda dels que ho feien habitualment cada hivern?
Això no ha canviat, és a dir, la població diana per la vacuna de la grip continuen sent les persones a partir dels 60 anys, totes, i també aquelles persones que tenen altres malalties o altres processos que, si són concomitantment amb la grip, poden empitjorar d'una manera considerable. Per tant, les persones que tenen problemes cardíacs, problemes respiratoris, altres tipus de malalties, són candidats a vacunar-se, i en aquest any en concret, doncs estaria bé que tinguéssim uns bons nivells de cobertura, no només pel que deia la doctora Carmen Cabezas, sinó que també perquè diferenciar el diagnòstic d'una malaltia a una altra no serà gens fàcil. Molts símptomes són similars i, per tant, si tenim menys pressió de la grip perquè hi ha més persones vacunades, segurament ens ajudarà a que, en aquesta situació en la que conviurem amb la grip i també encara amb la Covid, doncs sigui més fàcil des del punt de vista clínic i de gestió portar-ho. I, evidentment, el benefici que això té pel pacient que li evitarà el tenir la grip, si acaben tenint un nombre alt de casos per l'epidèmia que ens pot venir, doncs ens ajudarà. És una recomanació que és de cada any, però que aquest any segurament l'hem d'afrontar amb aquesta situació de major esforç per vacunar-nos a tots.
Això que deia vostè de dilucidar si és una grip o no és una grip, això comença a passar a moltes, en fi, a moltes cases, a moltes llars, que és que quan un té tos ja genera unes certes mirades a l'entorn familiar, no? I de seguida la pregunta és, la tos és seca, és no seca, i hi ha com una sospita allà amb la persona, no? Ajudi'ns una mica a generar, diguéssim, una certa calma quan un, per exemple, doncs, té un brot que potser potser és d'al·lèrgia o potser que és perquè està breument constipat. És a dir, hi ha alguna manera de mantenir una certa calma i de no ja accelerar el fet d'anar al cap o de trucar i d'entrar en aquest nerviosisme de si tens o no tens la Covid?
Pues fàcil no és. Molt bé. Avui en dia qualsevol persona que té tos rep les mirades de molta gent pensant ai, què deu tenir, no? Però tampoc serà fàcil pels professionals perquè evidentment tindrem a disposició pues, diferents tests, els antígens, les PCRs, etcètera, que ens ajudaran a la clínica, el coneixement del propi pacient, els dies d'evolució, la suma dels símptomes, etcètera. A nivell general, estem en una situació en la que estem veient un nombre molt important de pacients que tenen símptomes menors, que és el gran volum de la gent, no ingressa als hospitals, afortunadament, sinó que té un quadre de símptomes, però no de símptomes greus. I que, en aquest cas, la recomanació és quedar-se a casa, forçar l'aïllament i prendre, en tot cas, mesures de tractament simptomàtic. Per tant, està bé consultar, no perdre els nervis en cap moment i davant del dubte de si un pot tenir o no pot tenir primer consultar, fer els aïllaments correctes i totes les recomanacions que li vagin donant. I si a més s'ha vacunat de grip, doncs la probabilitat de que aquest quadre sigui de grip disminuirà i, per tant, facilitarà també l'ajut al diagnòstic.
El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, advertia ara fa uns dies que l'atenció primària té una sensació d'abandonament. Vostè diu que i tant.
Sí, clar que la tenim, perquè és que només cal veure com han evolucionat els pressupostos dels últims anys. Més enllà de la crisi i de la disminució global del pressupost, on més intens ha estat aquesta reducció del pressupost és a l'atenció primària. I això no ve d'un any o de dos enrere, sinó que ja portem bastants anys que això va succeint, no? Però és que, a més, si ens comparem, per exemple, amb diferents països del nostre entorn, i mirem quants professionals, és a dir, número de metges total per 1.000 habitants. Doncs a grans xifres, el número total, estem bastant igual que el resta d'Europa, però on realment estem malament és en el nombre de metges d'atenció primària respecte de la població, no? Aquí en tenim menys, i igual passaria amb les infermeres que estan a l'atenció primària. Per tant, aquesta situació de no donar-li el pes que té o que hauria de tindre en una societat moderna l'atenció primària, doncs ens porta a aquestes situacions que, per cert, molts han denunciat des de fa temps enrere i que la Covid potser ara, evidentment, l'ha posat més de manifest, però era una situació perfectament coneguda. Recordin que no fa... que va ser just abans de l'epidèmia, el professor Guillem López Casas Noves ja va avisar que el dèficit de la sanitat de Catalunya era del voltant de 5.000 milions d'euros i una part molt important d'aquests diners haurien d'anar a la primària.
Vostè publicava ara fa uns dies a Twitter una gràfica on es comparava la despesa per habitant en atenció primària en diferents parts de l'estat espanyol. I Catalunya sortia molt mal parada. La pregunta és fins a quin punt aquí estem pitjor finançats que altres comunitats, com per exemple Extremadura, Castella-La Manxa o el País Basc. Catalunya estava, en fi, però molt, molt, molt avall.
Molt avall, i tant. Sí, sí, i si ens comparéssim amb els nostres companys o col·legues europeus, aquesta diferència seria encara més espectacular. Certament aquestes diferències no obeeixen a criteris, diguem-ne, tècnics o científics, és a dir, no hi ha més malalties o més patologia en aquestes comunitats que vostè mencionava. No tenen una distribució de la gravetat de les malalties diferent de la que tenim aquí. Per tant, és més un problema organitzatiu, polític, de gestió, etc., que no un problema sustentat en fets objectius. I això també ens hauria de esperonar a que siguem conscients de que aquest dèficit, al final, és serveis que estem perdent. Per tant, reclamar que els diners que reben, que arribin a l'atenció primària, al final també es traduirà en més salut per la població.
Sí, ara, això que diu vostè, que té tota la raó, primer ho hauria de tenir, o sigui, ho haurien de, diguéssim, interioritzar el ciutadà, perquè després el ciutadà és quan va a l'atenció primària i es queixa que no l'atenguin o que no li agafin el telèfon o que no, en fi, no li fagin el, en fi, l'atenguin a la velocitat que a vegades el ciutadà vol. Això ho hauria d'interioritzar, aquesta mancança de recursos, i després també totes aquelles forces polítiques que en fi, que no només en fi, defensen el país, sinó també que després defensen Espanya. Això també haurien de tenir-ho clar, perquè si això és Espanya també s'hauria de tenir present. Bé, a banda d'aquest apunt, doctor, ara fa unes setmanes, no sé, clar, perquè aquí sempre en fi, parlem d'altres coses, però per mi del que és important és això que vostè que m'acaba d'exposar. Això per mi sí que és important.
Vostè ha posat un exemple del telèfon. Fixi's que és molt curiós que Catalunya i Barcelona, que som la capital mundial del mobile, doncs encara tinguem caps en què tenen unes centraletes que són de fa molts i molts anys i que, per tant, no estan donant el servei que donen. No, aquestes coses, evidentment, això són recursos que s'hi han de posar. I amb aquestes xifres que vostè posava d'inversió per cada ciutadà, doncs això explica coses tan senzilles com aquestes, que les centraletes telefòniques que tenen molts centres no permeten rebre el nombre de trucades que haurien de permetre.
Clar, és que això s'ha convertit en una de les queixes del ciutadà, que truca, et posen en un, vull dir, en un torn de trucada, i la gent arriba, la trucada, quan estàs a punt de que t'arribi, se't penja o es penja perquè, pel que sigui, no se sap ben bé per què, sí, i sí. Tornes a començar. I la gent, clar, es desespera perquè tampoc poden adreçar-se al centre d'atenció primària, perquè no poden anar, així com la gent anava abans i presentava, doncs ara ni d'aquesta manera, i si no tenen cita, evidentment, tampoc. Per tant, clar, això genera encara més desesperació, però és el que diu vostè, si les centraletes són de, en fi, de la senyorita Pepis, doncs clar, això requereix una inversió. És evident. Parlant d'inversions, ara fa unes setmanes el govern català va presentar un pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària que contempla la incorporació de nous perfils i la inversió de 300 milions en els propers 2 anys i mig. Això és suficient, insuficient, és un, deixem dir-ho, un pedaç, com, o creu que... Quina anàlisi en fa d'aquesta inversió?
Home, que falten aquests 300 milions i uns quants més, no hi càpiga cap dubte, segur, perquè fins i tot el propi govern ho ha reconegut i segurament, jo vull pensar que si pogués, n'hi posaria més d'aquests 300 milions, perquè encara que puguin semblar molts diners, recordem que l'atenció primària té a tot Catalunya 362, crec recordar, centres de salut. Per tant, és una xarxa molt àmplia, amb molts professionals, i que aquestes inversions que semblen de molts diners, quan els va repartint per tot el territori, tampoc són tants. I sobretot perquè venim de la situació que hem comentat, de dèficits estructurals molt importants, de dèficits amb centres que tenien que haver-se renovat i que no es van renovar en el seu temps perquè les inversions no arribaven, i que, per tant, benvinguts siguin. Sí que és veritat que una bona part d'aquests diners van destinats a ampliar les plantilles dels professionals. Però aquí tindrem un altre problema, i és que no tenim tants metges ni tantes infermeres com els que necessitaríem. I, per tant, això també ens obliga a fer canvis més estructurals, perquè és evident que si fan falta els hem d'aconseguir, però veient fent veure, estudiant ja com és l'entrada a les universitats, com és la formació del MIR, com és la incorporació als llocs de treball, que no perdem el talent que hem format aquí a Catalunya i després marxi a altres llocs. És a dir, que és tot un problema bastant més global que l'hem de fer front, perquè formar un metge són 6 anys de carrera i 4 d'especialitat com a mínim. Per tant, tot el temps que perdem després ens costarà molt recuperar-lo. I després hem d'incorporar també altres perfils de professionals que estan sortint al mercat. Hi ha molts bioenginyers de carreres que estan pensades per treballar en l'àmbit de la salut, que segurament amb la incorporació de noves tecnologies, del 5G, de la miniaturització dels aparells, dels sensors, etc., té molt sentit que també s'incorporin a l'atenció primària. Per tant, és un tema complex que, evidentment, calen recursos, però, com deia abans, aquests recursos han d'anar acompanyats de reformes estructurals de molta profunditat.
I qui les ha de fer, aquestes reformes estructurals? Perquè vostè parlava, fins i tot, en fi, dels anys de carrera, del MIR, de la nota per accedir a la facultat, perquè no marxin els metges. De qui depèn aquests canvis estructurals? Del govern de la Generalitat o del govern espanyol? És a dir, per on passa aquesta reforma?
De tots una mica, i també dels propis professionals, perquè els professionals també hem de recuperar lideratge i recuperar, sobretot, autonomia de gestió. Si per mi li posaré un exemple, quan els primers mesos de la crisi, de l'epidèmia aquesta que vam tenir, tots els centres d'atenció primària, jo, també hospitals, però ara parlàvem de la primària, tots els centres, els seus directors i els seus equips van organitzar-se molt ràpidament i ho van fer, diguem-ne, aprenent-se l'autonomia que en altres moments no tenien. I això va donar un resultat excel·lent. En molt poc temps van canviar les agendes, la distribució del centre, l'organització, etc. I això jo crec que ho hem de posar en valor. No som prou conscients de la força que té quan en els professionals se'ls delega la responsabilitat d'un servei. Els professionals treballen molt millor quan accepten aquesta responsabilitat que no quan treballen sota un reglament o sota unes normes. I si això ho fem compatible amb la transparència necessària dintre del sistema públic, amb el retiment de comptes, el resultat segur que millorarà molt més del que tenim ara. Els règims que són molt règims tancats, molt rígids, etc., no s'adapten bé als canvis, no s'adapten bé a la situació que tenim. I la sanitat i els professionals són empreses de coneixement, on les rigideses justament no ajuden, tot el contrari. Per tant, apostar per l'autonomia, i aquesta és una reclamació des del propi col·lectiu de professionals, que hem de dir, hem de fer valdre aquesta capacitat que tenim d'autoorganitzar-nos, de fer les coses diferent, de fer-les millor, etc. Aquesta part és la dels professionals, però evidentment hi ha una part que depèn més de l'organització, de l'administració, i en aquest cas de les autoritats, una part d'autoritats de Catalunya, i una altra part d'autoritats de l'Estat. La formació a les universitats, el sistema MIR, no estan transferits i, per tant, són competències encara de l'Estat. I algunes també d'Europa, perquè de tots aquests diners i recursos que sembla que venir d'Europa, doncs una part no petita hauria d'anar en l'àmbit de la salut. I, per tant, també en l'àmbit europeu, quan es discuteixin aquests fons, jo crec que hem de vetllar perquè la part que toqui, que si pot ser més que menys, vagi a salut.
Ara ja sé que potser el posarem un compromís, doctor, bueno, però parlant...
Farem el que podrem.
Parlant amb col·legues seus, una de les coses que subratllen és que hi ha molta incorporació de buròcrata al sistema sanitari i poc metge.
Sí. Sí, sí, té tota la raó. Els que diuen això tenen tota la raó.
Per tant, m'ho confirma que hi ha molt buròcrata i poc metge. Molta contractació
sí, però...
de buròcrata. Quan dic buròcrata, vull dir... que està...
No, si em permet, li canvio el llenguatge, a veure si m'ho compra. Jo crec que hi ha molta gent que està fent feines que tenen poc valor afegit. Deixem-ho així.
Val.
I que, per tant... en una situació com la que tenim de crisi, aquelles feines que no porten valor afegit, doncs no les hauríem de fer. Tan senzill com això. I de veritat que n'hi ha moltes, que si ens hi posem a pensar-ne, n'hi ha moltes que les podíem treure, no passaria res, i alliberaríem temps de professional que els podíem dedicar a fer altres coses molt més productives per la salut dels nostres ciutadans.
Ha quedat claríssim. Escolti, ja per acabar, i no molestar-lo més, li agraeixo molt que ens hagi dedicat aquests minuts. A finals de setembre, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que permet a les comunitats autònomes contractar de manera excepcional a professionals que tenen el grau, la llicenciatura o la diplomatura, però no tenen el títol d'especialista per fer les funcions pròpies d'un especialista. A vostè li sembla això una bona idea o li sembla un altre pedaç per sortir de la situació en la que estem?
Jo crec que és pitjor encara que això que comparàs. No és una bona solució. Això, tot i que pugui semblar que resol un problema d'avui, el que fa és crear problemes d'ara al futur i, per tant, aquesta en cap cas pot ser la solució. No s'entén que per atendre als nostres ciutadans la normativa, no només de l'Estat, sinó també d'Europa, reclami una formació molt ordenada, molt estricta, que, com li deia abans, són 6 anys de carrera més 4 d'especialitat, i ara, d'un dia per l'altre, que un senyor signa un real decret, doncs representa que aquests 4 anys no són necessaris. Clar, això no es pot entendre des de cap punt de vista. Per tant, tot i que potser està fet amb bona intenció, però de ben segur que això no resoldrà cap problema i si es manté, en crearà de futurs. La pandèmia no va per aquí en cap cas. El que hem de fer és incorporar els professionals que necessitem, donar-los la capacitat de que surten, perquè si s'organitzen trobaran el temps i la forma de fer tot allò, o de prioritzar almenys allò que és més important. Deixaran de fer algunes coses, és cert, però segurament aquestes coses, amb aquesta situació, si les deixem, no s'ensorrarà el món. Per tant, aquesta solució que plantejava no és una bona solució ni de bon tros.
Doctor Sellarès, moltíssimes gràcies per dedicar-nos al seu temps i en fi, el nostre aplaudiment, si més no, el nostre recolzament a tota la professió sanitària. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
I sobretot a la gent dels CAPs, a la gent que està als centres d'atenció primària, que són els que ara mateix estan, en fi, absorbint tota aquesta demanda, no només de la Covid, sinó també, com deia el doctor Jaume Sellarès, d'altres malalties que, en fi, que moltíssima gent pateix. Doctor Jaume Sellarès, metge de família, director de l'equip d'atenció primària a Sardenya i vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Farem una pausa, seran 3 minuts i tot seguit, atenció, perquè Marc Serra, amb una convidada molt especial, ens descobrirà, ens obrirà al món youtuber. Pels que no hi entengueu, atenció, perquè avui obrirem i coneixerem un nou món. D'altres, doncs ja sabreu de què parlem.